Bueno, ya veremos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia a la ràdio. És en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ahí cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sempre en cada missió. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió.
Pues molt bon dia, són les 12:04, avui és 29 d'octubre i AEMET amplia l'avís roig al litoral interior nord de València per pluges torrencials, perquè després de dos dies de pluges generalitzades i localment fortes, la Dana, recorden que és un embossament d'aire fred en capes altes, arriba avui al seu dia fort, amb precipitacions intenses i extenses a gran part de la comunitat valenciana al llarg de tota la jornada. Precaució, molta precaució. I si no és precís, ni per carreteres alternatives, ni travessen ningú barranc, i si a més no necessiten el cotxe, pues no l'agarren.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. 964-32-2041. Agromaestrat.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando!
¡Wow!
¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Que sepa controlarme la respiración cuando te conocí. Pensé que eras idiota, arrogante y cabrón, pero sorpresa para mí. Al cabo de unos meses mi opinión fue a peor.
Miren, ahir sobre les 4 de la vespre s'executava la sentència judicial firme de la data del 18 de maig del 2023 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que obligava al tancament per el període d'un any de la residència Madrigal Antiga Sant Llorenç, esta que està ubicada en el cantó del carrer de Penyagolosa La Plana. Regidors de Serveis Socials, Toni Marín, bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Miren, a mi de dins de la residència em diuen que us ho comuniquen a les dos, perquè ells no saben exactament a quina hora li ho fan saber, i a les 4 de la vespre se'n van allí i van, pues bueno, Policia Nacional, crec que va, que és la Policia Nacional, va Cofenfe també per a agarrar als usuaris i portar-los a altres puestos. També està allí la Creu Roja. Dura 5 hores el fet. Jo me sorprenc perquè no veig a ningú de l'Ajuntament de Villarreal.
Bueno, jo crec que és una sorpresa també de l'Ajuntament de Villarreal. Uh-huh. A l'Ajuntament de Villarreal ningú va comunicar que es tancava ahir. A este regidor ningú li va comunicar com a serveis socials que es tancava. A policia local no se'ls va demanar que estigueren. Van a la policia autonòmica.
Sí.
Ningú es va contactar i, bueno, pues nosaltres es vam enterar per la premsa. És un poc el que va passar en la Direcció Territorial d'Innovació, que tampoc es vam enterar. Vam venir un dia, ho vam fer. I en este cas, lo que passa és que en este cas es acosta més, pues perquè fins no en sé jo, pues van estar des de les 3 de les prastes a les 9 de la nit. I tot el que va passar allí, pues, la gent que està allí pues, ho pot contar. I bueno, pues, molt, no sé. Mira, no tinc ni adjectius per definir-ho, però sí que és veritat que, des de luego, no es volia que l'Ajuntament de Villarreal, que l'equip de govern, tinguera coneixement d'això.
Mire, el que ens diu en la nota de premsa que ens ha vingut de la conselleria és que hi havia 70 residents. Jo li dic per si vostè sap algo, del que per com a regidor de serveis socials. Hi havia 70 residents i quan ahir van anar-ne quedaven 13. Els altres l'han ubicat, diuen.
Jo li puc dir i li vaig a ser sincer, que, com sóc sempre, el que nosaltres i el que jo conec. A mi en el mes de juny m'arriba un rumor de que aquesta residència va tancar-se i jo contacte directament en direcció territorial i en la secció on secció concretament de persones majors i dependents i m'informen que efectivament n'hi ha firmat una execució forçosa per part de conselleria. Uh-huh. Que n'hi ha també diferents problemes que té el centre, deutes també d'acord? I unes inspeccions que han anat fent paulatinament, en les quals pues, parlen d'incidències greus. Llavors, nosaltres, a partir d'ahí, i tenint en compte pues, la sensibilitat d'aquesta situació, ens fiquem a disposició de conselleria. Tot i que, a nivell com a infraestructura, pensem des del principi, i ahí estan les declaracions, jo te parlo de juny, el primer contacte que tinc, uh-huh. i que me verifiquen això, però quan ja això va endavant, pues en agost hi tenim les declaracions que fem nosaltres i fa el nostre alcalde, Benlloc, en el qual diu que no li sembla bé i no m'ho sembla bé políticament. És una residència que està dins del poble, que molta gent va a peu a veure els seus familiars, que jo he tingut en aquest temps que rebre moltes famílies que te conten pues, que el seu pare o la seva mare que estan bé allí, que s'han acoplat al grup de gent, que tenen incertidumbre, que el que s'estan dient els missatges és que si no se'n van prontes que potser no podran triar i potser se'n van a una residència a saber a on, i tot això jo està rebent a gent, però a la part està treballant, com no podia ser d'una altra manera, i crec que per lleialtat en la direcció territorial, tots els funcionaris en veure de quina manera poden facilitar això, i ho han fet. I òbviament, pues, de 70 que dies tu, pues, ha anat minvant a mesura que pues, crec que n'hi ha ben... Crec que la setmana passada n'hi ha ben 20-22 persones i crec que ahir quedaven 12 o 13 persones. Uh-huh. I ja està ahí.
El que ens ha dit Generalitat és que ha oferit a tots els residents, sense diferenciar si tenen prestació pública o no, places en altres residències sense cap cost i que han reallotjat a totes les persones. Això és el que ens ha dit. Ahir en quedaven 13. Dixes 13, dos se'n van anar a les seues cases, a les seues famílies.
Sí, ahir, mira, n'hi ha un dato que és molt clar. Si allí van arribar pandus els o paquets sortiren a les 2:30 de l'esprà i se'n van anar a les 9 de la nit, uh-huh. va ser perquè això va ser molt complicat.
I 5 hores.
5 hores. 5 hores, policia autonòmica. Dels que anaven allí a fer unes tasques se van enterar en el mateix moment que estaven anant. Agrair la tasca que va fer Creu Roja, perquè per ells va ser també una situació molt complicada. No, diguem que no es van facilitar a ells tampoc les coses, en absolut, i tenien unes directius molt clares i quan van arribar se van topetar en els familiars pues, en una situació pues, conflictiva. Encara que després va ser important la seva tasca, perquè això era un caos, i vaig a dir-ho així, això era un caos.
Pues dos se'n van anar a les seues famílies, dos se'n van anar a la residència de Borriana i 9 se'n van anar a Castelló. Això és les dades que nosaltres tenim segons el que anàvem veient allí. En cap moment... a vostè, els, clar, és que allò era un caos, aquí cridaven, l'únic que feien era tranquil·litzar el que hi havia, però a vostè no el crida en cap moment.
A mi no me crida en cap moment, i tinc que dir-li que jo la setmana passada vaig trobar casualment en un altre context, no és que tingui una reunió en una tècnica, i em va agrair personalment pues, com pues, tot i pensar i creem, seguim creent que aquesta residència s'haguera pogut intervindre i seguir funcionant i ja està. Nosaltres no anem a negar les negligències, el que poguera haver allí, perquè jo no vaig a ser aquí, no vaig a dubtar d'un xutxe o d'inclús una direcció general d'infraestructures que veig a coses i tal. I estic d'acord en tot el que es faci, però estem parlant de persones que ara mateixa pues, a uns se'ls van endur a Borriana, els altres a Castelló. Tinc dubtes si a lo millor se van equivocar, perquè van haver gent que se van equivocar i sobre la marxa van tindre. De fet, no anaven ni preparats en transport, que van tindre que també se va dilatar perquè comptaven en un transport i no estava. Imagina't, pues, gent que està habituada a estar en unes persones que ja coneixen els treballadors i que tenen, i ara cada un a un costat de qualsevol manera i torna a començar. Entonces, a mi, ni a alcaldia, ni a policia local, ni a serveis socials, ni a la cap de serveis socials, ni a tècnics, ens van informar de que ahir anaven a fer això. I podría dirte que cree que les directrius seran ixes.
Sí, perquè mire, en este cas Albalat, Elena Albalat, el que diu és que agraís la col·laboració de Creu Roja, de COCENFE i de la policia autonòmica en les llavors d'acompanyament als majors durant el trasllat i el realojament.
Sí, pues, no sé, crec que podria haver agraït la tasca que han fet així com treballadores de la seva conselleria en Sant Fe de nosaltres, podria haver-nos informat.
Ja, però la policia autonòmica no sé, fa llavors... És a dir, jo és que Creu Roja que ho podem fer, però la policia autonòmica és el que...
Sí, però és el que li estic dient, Susana, per el que jo sé, fins que van arribar alguns no sabien allí, des que vostè anomenant no sabien allí que anaven a fer. I de fet es van demanar algunes coses que al final van dir que no anaven a fer i va ser una situació molt tensionant i torno a reiterar l'agraïment als qui van estar allí perquè no va ser agradable per a ells.
Quan se parla de que se'ls ha assignat una plaça pública, vostè li costa que tots ja han sigut... parlen del 80%.
Jo el que me consta, d'això no puc parlar perquè no tinc informació.
Clar.
Per altra informació d'altres residències en les quals sí que tinc contacte per la gestió que fem i tal, sí que sé que algunes pues, han anat traient han tingut plaça, però plaça privada ja n'està pagant el que es toca. Si en aquestes últimes conselleria ha dit anem a treure-ho així i anem a ficar-los damunt sense distingir que entren i això serà una manera de que ells que tot i que no volin eixir com vostè veu i com jo he viscut en estos mesos que li dic que des de juny que tinc coneixement d'això per serveis socials han passat molts familiars que han vingut a parlar-me d'aquest tema i nosaltres li reitere que el que volíem és que la residència estiguera perquè és l'única que tenim dins del nucli pues òbviament al final hauran dit, mira, pues anem a fer-ho ja, anem a dir-los que se n'aniran o anem a fer que se'n vagin gratuïtament o d'esta manera i anem a fer-ho d'este modo i així n'aixiran. I encara així ja veu vostè totes les hores i tot el que se va viure ahí.
Mire, antes hem parlat del nom d'Elena Albalate, cal dir, en fi, que Elena Albalate és la secretària autonòmica del sistema sociosanitari. Bueno, el que ella va ir declarar és que el govern del Botànic va decretar el tancament de la residència del 2019, que s'executarà per la fermesa de la sentència, que va ser el govern del Botànic el que ho va decretar. I que el procediment es va iniciar amb una inspecció de la conselleria del 2018 que va detectar incompliments greus relacionats amb accions i pràctiques que podien posar en risc la integritat dels residents. Jo li pregunté, quan se detecta algun incompliment, se li dona un període per a subsanar-lo? És a dir, clar, per exemple, si poden entrar ara i dir, mira, ahir ens falta una porta perquè si n'hi haguera un incendi, ja nosaltres ho subsanem, si no mos ho tanquen. Que no havien fet res, esta residència?
Jo això ho desconec. Sí que se requereix i se fa, i se fan les inspeccions i me costa que se n'han fet. De fet, posteriorment se'n van fer altres i, òbviament, tenen que fer-ho. Ara, el que li digues és que no ho sé, perquè nosaltres, en agost, vàrem demanar l'expedient sense la conselleria, vàrem demanar informació i fins on jo sé no mos arriba aquesta informació. I no ha hagut una fluïdesa pues, de part d'esta secretària autonòmica, abans de la directora general l'any passat, en el qual pues, lo lògic és que haguera hagut aquesta fluïdesa, aquesta comunicació, i jo crec que ahir, pues, si ve l'alcalde a parlar amb vostè algun dia d'estos, pues, si vol li podrà donar més informació al respecte en aquesta línia.
Perquè això és una empresa privada, val? I aquesta empresa privada arriba a un acord en les administracions públiques per a donar servei, perquè l'administració pública no té residències de la tercera edat. L'última, mire, jo és que me vaig quedar un poc xocada, sap, allò que perdo una a la memòria, resulta que és que l'última, si en vi la regla, va fer l'ERMA.
President, l'ERMA, imagines.
És que jo ja no me recordava ni siquiera de l'ERMA.
Sí, és paradoxic.
És que no tenim residències públiques.
Susana, és que no tenim infraestructures.
Públiques.
No tenim públiques. Te vaig a ficar un exemple. Vosaltres estem donant molt de servei a molts pobles del voltant, sí. I no tenim infraestructures, i n'hi ha serveis que donem així, que inclús n'hi ha més usuaris que són de fora de Vila-real que de Vila-real. I nosaltres contem donar aquest servei. Però si no tenim les infraestructures, el convivint estava ahí per algo.
Ah, sí, sí, clar.
I no és ficar en un mapa els punteig. És dotar-ho i és fer una aposta valenta com altres infraestructures, com és l'edificant. I això tenen que ser els models.
Clar, perquè, mira el detall, l'obliga al tancament per el període d'un any. És a dir, si en una aquesta residència se posa, subsana tot allò que té que subsanar, podria tornar a posar-se en marxa, dic jo, no?
Sí.
Podria l'Ajuntament de Vila-real adquirir aquesta residència?
Això és algo que jo no sé si nosaltres estem en condicions d'adquirir-lo en tot el que tenim, en 60 milions que portem pagar de sentències, 20 milions de préstec. Nosaltres el que hem intentat és que la residència continuï oberta i en una altra gestió, en el que siga, en totes les garanties, però és el que no, el que se fa a la vista està, que la manera que tenen de funcionar, pues a lo millor pot ser el de la conselleria actualment siga tornar als models de antes que tenien ells.
Bueno, partint de la base de que sabem que tot el que tindrà a veure en la gent gran serà un negoci a partir d'ara, perquè la gran majoria de població serà gent gran, és a dir, ara potser hi hagi una puja per arribar a tindre aquesta residència.
Jo no tinc dubtes que aquesta residència, quan passi el temps que tinga que passar perquè pugui tornar a obrir, estarà oberta. Això no tinc cap dubte. I més una infraestructura que està, com li dic, des del poble, que és l'única que teníem, en el qual qualsevol persona major pot anar a veure la seva dona o el seu home caminant, com han dit a mi, a les famílies que té, i ara no podran.
Bueno, 30 persones a l'atur. Això, o sigui, com a empresa, 30 persones a l'atur. Però em preocupa més el que s'arriba a fer negoci en la gent gran. Això em preocupa molt més. Perquè, claro, quan n'hi ha un permís per tenir una residència de la tercera edat dins d'una població, la dificultat està en poder arribar a ser tu la propietària d'aquesta residència. Clar, és que això és una, com se diu, una perita en dulce?
Pot ser, sí. Bueno, anem a veure el mercat que s'obri a moltes empreses de Chemachor, pues el silver, que se diu ara, no? Lo que diuen, el silver, és algo que només... És que és molt fàcil de veure, fixat en quantes constructores han virat el negoci a este tipo de serveis. I pues un model i bueno, pues nosaltres pensem que els models han d'anar canviant també una mica, en el sentit de, primer, per una línia, treballar en professionalitzar la gent i treballar en que cada vegada pues, els persones majors puguen estar en sa casa i tinguin una assistència de qualitat, uns cuidados de qualitat, que és una línia, però els que necessiten una residència, pues, que siguin uns models que se senten en sa casa, no? I que tinguin l'atenció, i n'hi ha moltes maneres de fer-ho, com un co-living o una sèrie de coses, en les quals no siga el típic model d'unes habitacions despersonalitzades, una manera de funcionar. No sé, tenim que pegar-li una volta, i en això estàvem treballant, no? En, modestament, en el que a nivell local se pot, pues, en veure com podem ajudar la gent major, i això ja no va només d'una residència, sinó va de fer una ciutat amigable, no? En uns carrers en el que puguen anar per una acera en un andador bé, en ficar bancs perquè la gent pugui estar a sentar-se, i treballar en aquest tipus de models, no? Inclús en com entrem, si tu te fiques a analitzar, mira quantes gent major se trenca la cadera en barreres arquitectòniques que té dins de sa casa. Pues en treballar en aquest tipus de coses, en facilitar, adaptar les cases a la vida que en aquest moment tenen, no? Entonces tenim que tindre aquesta altura de mires i veure aquesta perspectiva.
Clar, el que passa és que si estan les infraestructures, les privades, però si també les públiques les externalitzem...
Bueno, pues anem a veure. Jo personalment crec que lo públic funciona bé i lo públic privat també. Sempre que se facin les coses que n'hi ha una gestió de dalt important. Lo privat, pues, si tu tens algo privat i no tens un control en coses sensibles, pues, ja estàs una miqueta pues, a expenses de, de...
Claro, però vostè mateixa va, va presentar la moció per equiparar el salari, és a dir, si jo treballo en, per a l'administració pública en una empresa externalitzada, no és per l'administració, sinó per l'empresa, i cobre la meitat de sou...
És que, efectivament, ahí anem. Per això li dic que té que haver unes línies en les quals tinguem aquesta equiparació. No té cap sentit que fent la mateixa feina ja no és el cobrar llevant, és tot, tot els altres beneficis i totes les facilitats que té un funcionari públic, inclús la formació, que no pot tindre un privat.
Per què no funciona el programa Respir?
El programa Respir? Nosaltres estem fent Respir. Nosaltres, per exemple...
És que jo, quan vostè estava en el ple, és que, clar, jo ara m'estic anant al ple i quan vostè presenta això, diu la residència de discapacitats, problemes greus. El programa Respir no funciona. Està funcionant o no?
Jo no sé exactament a quin programa referís. Nosaltres, per exemple, xunem xicaets, fem un Respir per famílies. Estem treballant en, imagines, tots els dissabtes hi ha un programa Respir per famílies en xiquets i xiquetes necessitats especials en els quals es deixen i porten. No sé exactament a què referia, perquè la veritat que moltes de les coses que varen dir en ixe ple l'oposició, crec que al final l'alcalde ho va respondre tot molt clar. Entonces...
Sí, quan parlem, a mi em llama l'atenció que vostè va dir d'anar primer i aquests diners, aquests 38 milions d'euros de l'equiparació salarial, tenia que anar a nòmines, a infraestructura i tampoc s'ha fet. És a dir, lo de les nòmines tenia que anar a infraestructura i tampoc s'ha fet. La residència de discapacitats, problemes greus, sanitaris que tenen que tenir adolescents que no estan on tenen que estar, i el programa Respir no funciona. Ho vaig anotar malament. I hi ha un programa...
El contracte programa. Ah. Vaig dir jo. El contracte programa. Contracte programa...
És que anava tan ràpid, jo anava intentant anotar-lo tot.
Sí, sap què passa? Que com ho té un temps, fa parlar moltes vegades, tracta de dir les coses, perquè eren moltes les coses en un espai i de voltes, pues, ho ja, pues, és difícil d'entendre. Però sí, efectivament, el contracte programa. Avui en dia encara no tenim la renovació del contracte programa, que entenem que seguirà, va ser algo del Botànic, va ser un programa molt ambiciós i en el qual, pues, nosaltres estem adherimos a ell i ara mateix estem propers d'acabar l'any i no mos estan dient si van a fer una pròrroga.
Mire, i jo m'agrada molt sentir el ple en directe i estar dient-lo perquè és quan vostès jo no són conscients de que estan gravant-los ni que estan vostès estan ahí exposant els problemes que té cada un. Vostè allí va dir conselleria ni fa ni deixa fer.
Sí, és que li fico un exemple molt clar. Nosaltres en la residència de discapacitats, a petició de les famílies, no ara, ja de fa temps, i ahir mos implica molt, pues es va demanar fer unes habitacions de respir perquè n'hi ha espai, que bàsicament és que si alguna persona, algun progenitor d'estos xiquets es fica malalt, pues que els xiquets puguen estar ahí mentre se fa una operació, el que siga. Tot això, nosaltres i el meu company Emili Albiol vàrem anar, Emili va fer uns planos, vam veure la viabilitat, era molt fàcil fer-ho, i jo mateixa en diverses reunions ho vaig trasladar. Mire, ja en l'any 23, fa un any, el 28 de novembre del 23, jo vaig tenir una reunió en direcció territorial, en la directora general de dependència, Bàrbara Congost, en la qual es vaig trasladar aquesta necessitat i es vaig dir textualment que, i allà n'hi havia entitats, no estava jo sobre ells, que necessitàvem això i que si ells ens donaven el permís a l'Ajuntament, l'Ajuntament ho feia, i si no, que ho feren ells. Això ja va fer un any. Ho ha reiterat i quan va venir el senyor Mazón així, li van donar el plano. El dia següent, si no em falla la memòria, l'idea de l'oposició va vindre a dir que Mazón faria aquestes habitacions. Jo no he parlat del tema este en tot aquest temps. Vull dir, el que jo haguera pogut dir, ha passat els dies i no ho han fet no m'agrada, o sigui,
això.
Però,
que vostè...
però a fecha d'avui això està sense fer. I en una reunió que vaig tindre jo en direcció territorial en juny d'enguany, sí, no tenien ni coneixement de que això, ho tenien ells.
I vostè els, li havia donat els planos al president de la Generalitat Valenciana?
Quan va venir a Amazona Silva, en Rebel, li se van donar els planos. Li se va donar el projecte.
I en juny no tenien...
En direcció territorial no tenien coneixement ni d'això.
Pues, Toni Marín, gràcies per haver estat així. Tenia molta gana de parlar d'això, perquè sap el que passa? Que al final no se pot... Mira, els negocis estan molt bé, les empreses estan molt bé, però n'hi ha coses en les que se pot fer negoci i coses en les que no està bé fer negoci.
I sobretot, Susana, que n'hi hagi comunicació entre les administracions, independentment d'on siguin o com siguin, perquè realment estem, i en aquest cas concret, en totes, no, però en aquest cas concret estem parlant de persones, i persones majors.
Clar, perquè si anem a fer taulells o anem a traure quilos de taronja, pues vale, però si no anem a una residència on estaran els nostres majors, que nosaltres els qui som, perquè ells han treballat molt, no ho oblidem, estem parlant de donar-li una galleta més gran o més xicoteta. Regidor.
Correcte.
Pues moltes gràcies per haver vingut.
A vostè.
En un sueño se burlaba de mi torre de control. Y era sucio y era pecado. No puedo asimilar que era yo. Que era yo. Ya estaba de una vez lo dicho. Que da igual, no siempre da lo mismo. Tú llovías sobre mojado. Debajo de tu nube. Solo lo hago cuando no me ves. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Por mucho que me esfuerce a todas horas, el deseo salta muros al revés. Es de falta de autoestima y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora, ese ánfora que uso para resguardar mis miedos a que un día las comprendas, situación inaceptable, puede ser que esté viciado a que te cueste descifrarme. Si entendieras la ironía de querer estar a solas y cuando a fin tiempo consigo me pregunto por qué huyo, pero solo sé decirlo cuando no me ves. Por mucho que me esfuerzo
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos a benefici de CAFO. Donatiu, 7 euros. 5 quilòmetres més infantil, més marxa. Inscripcions online en hj-migcrono. Inscripcions físiques en A1F, Esport 2, Tu Mòbil i Deporte Seva. Data límit d'inscripcions en camiseta, dilluns 28 d'octubre. Data límit d'inscripcions sense camiseta, 5 de novembre. I recorda, també hi haurà recollida d'aliments per a Sant Vicent de Paül. El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos, a benefici de CAFO. Apunta't.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
L'Autoescuela Amorós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Amorós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Pues li donem la benvinguda a Luis Cabedo, ell és un col·laborador habitual de la casa. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem? Espera que
pues esperant a que me parles de, lo, de la cançoneta que estem escoltant, això a Sant de Quevedo.
Sí, no? Estos dies d'octubre vas començar la setmana plovent i possiblement acabarà i esta que comencem pues, també possiblement... Dona fet que del divendres 25 hasta el dissabte, de moment tenim tenien alerta groga. O sigui que estarem en ese baremo de que avui n'hi haurà que mirar la finestra a veure si plou o no.
Bueno, també és bo, eh? És a dir, que...
Home, sí.
Diu que plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
Sí.
La cosa és quan se desmadra.
Correcte. I m'ha vingut al cap perquè resulta, si tu recordes, bueno, la majoria, tu no, perquè encara no havies nascut segurament, però molta gent a l'any 2000, va haver una tormenta, la més recent, que avui parlarem de les tormentes que a este poble han afectat d'alguna manera. Però començarem per la última, que jo estic segur que la majoria de la gent l'ha viscuda en primera persona, perquè les altres ja t'he dit jo que tenen més de 100 anys, i si no és perquè algú li ho hagi contat. I aquesta tormenta, la més recent i que molts oients recordaran, és la que va ocórrer el 25 d'octubre de l'any 2000, que van produir precipitacions superiors a 600 litres d'aigua per metre quadrat a les províncies de València i de Castelló.
Sí.
I en el pantano de Maria Cristina, les pluges van provocar grietes que van obligar a l'apertura de les comportes. No va aguantar les intenses pluges caigudes durant 4 dies seguides i es va desbordar. Al igual, van desbordar rius com el Palància, el riu Veo, el Millars o el Cérvol, i va provocar grans inundacions a les poblacions de Onda, Nules, Castelló, la Vall d'Uixó i també a Vinaròs. Com també alguns punts de Tarragona, on l'Ebre va superar la seva llera. El pànic es va instal·lar en tots els veïns. Centenars de persones van ser evacuades als municipis d'Almassora i a Sagunt. Però per els desbords que van haver entonces al riu Palància, el caos va ser tal total a moltes ciutats, entre elles València. No hi va haver classes en infinitat de pobles i un centenar de trams de carreteres, entre ells l'autopista, van ser tallades. Jo recordo la meva dona que li va pillar ahí al pont este del Pont Nou i la Guàrdia Civil no deixava passar, o sea, perquè estaven esperant que petara el pantano.
Tu dona compte. Quan ens arriba informació als mitjans de comunicació, clar, això tens que filtrar un poc per veure com ho dius per a que no entre el pànic a la població.
Correcte.
I a nosaltres ens arribava la informació directa d'Emet, els bombers, el que estaven fent i tal,
sí,
i
sí.
Nosaltres diem... arrepleguem les coses i anomen perquè el pantano rebenta.
Sí, sí, sí. A més, aquestes poblacions que estem a quasi que al mateix nivell del mar...
O sigui, la cadena ser, entonces.
Sí, sí. Entonces jo recordo que, i en els informatius, que entonces el que es començava antes era Telecinco, que entonces estava la presentadora que ara emitís en la SER, la... Uh-huh. Ara no m'hi sé el nom, però la de matinada, la que està per el matí, i ella, a més, era la primera comunicació era des del pantano de Maria Cristina, que estaven ahí tots esperant que petara. I després d'haver passat el temporal, no sé si te recordarà, els nostres oients, algú hi haurà segurament, que entonces reinava en la programació de les televisions locals el senyor Troncho.
Sí, sí, sí.
I tota
sí.
La quadrilla d'ells...
Que no filtrava la informació,
no.
És a dir, ho dia tal qual, allà vas que vas.
Correcte, pues resulta que a raïs d'aquelles conseqüències hi havia un forat en la paret del pantano.
Del pantano.
I estaven ahí tots els ideòlogos ahí, entendidos en enginyeria hidràulica, estaven tots ahí que volien tirar un camió en una planxa, que al final van anar al camió i tot el paseo.
No, estaven, a nosaltres ens estaven retransmitint, estava Miguel Ángel allí al peu del canó i dia lo que ell mos dia i lo que nosaltres teníem que anar dient era com per aquell dia, bueno, aquestes
sí,
coses
sí, no,
que
estan
utilitzava
aquest
llenguatge de que se cae, que la grua, que se cae. I nosaltres anem sentint això, bueno, sí. Era brutal.
Sí, sí, pues ara pareix una comèdia, no? Però en aquell moment va tenir el seu impacte perquè era una llàstima després d'haver plogut tant que se tirara a perdre tanta aigua, no? Però bueno, Susana, com tu ben saps, tenim fama nacional dels torrencials que quasi cada any cauen en la conca mediterrània i que la majoria la coneixen com la gota freda. Una manera de ploure que de repente se convertís en auténticos diluvis, que en apenas unas pocas horas desborden rambles y rius. La época más propicia sol ser a finales del estío, cuando el mar está muy cálido y la evaporación resulta muy acusada. El agente desencadenador de la inestabilidad es el aire fred. Les cordilleres muntanyoses que se troben en el litoral afavoreixen l'accés forçat de l'aire càlid i húmid. Apareixen potents núvols de desenvolupament vertical, els coneguts cumulonimbes, Quin nom, eh?
Ojo, eh?
Que descarreguen grans quantitats d'aigua i granís en curts intervals de temps, arrossegades, a més, molt ràpidament pels rius d'acusada a pendent. El meteoròleg Lorenzo García de Pedraza, en el diari La Hoja del Lunes, un diari que ja fa anys que ha desaparegut, descrivia la nostra peculiar gota freda en un article que escrivia ell a l'any 71, on acabava afirmant que gairebé tots els pobles del Mediterrani conserven tristos efemèrides associades a inundacions i desbordaments. Però el que tinc que dir, Susana i Míriam, és que Vila-real no és cap excepció, i per això avui vos contaré algun d'estos episodis ocorreguts a les nostres terres des de que estem documentades en diferents diaris i llibres a lo llarg de la història. Tota esta documentació la he conegut gràcies a Àngel Pozo i Cristín Cetrín, de la Biblioteca d'ací de Vila-real, que en un treball publicat per ells en la web Dossiers Vila-realencs desglosen un extens treball d'este tema que mos porta avui, i en la que els autors han buscat en hemeroteques, biblioteques i en arxius digitals. D'este treball, el primer temporal que van registrar es remunta a la nit del 29 de setembre de l'any 1829, quan una forta pluja va destruir molins i gran part de la collita, i així no ho publicava el 26 de novembre d'aquest any el Diario Balear. Tinc que avançar-vos que anys després vindrien altres temporals que portarien granís i tempesta elèctrica, sumant a les pèrdues econòmiques i tragèdies personals. Com precisament va ocórrer un tal 4 de juliol de l'any 1883, 54 anys més tard de l'anterior, on una terrible tempesta amb un aparell elèctric va sorprendre a José Cantabella Soriano, treballant en el seu hort, on va ser fulminat per un rayo que li va causar la mort. Si te recordes, Susana, de José Cantabella, ja es van parlar d'ell farà un temps. Este accident el podem trobar a molts diaris de tirada nacional, com per exemple el Diari Oficial de Avisos de Madrid, o el Imparcial, també en el Siglo Futuro, el diari La Iberia, el Globus, La Defensa o el mateix diari de la província. Recordem als nostres oients que si volem veure la creu a on va morir podem anar al camí segon Sedeny, entre el de Sant Jordi i el de Navaoneta. En la creu, n'hi ha una creu allí en la que fica una inscripció que reza: José Cantabella Soriano, soltero de 32 años, murió en este lugar el día 4 de julio de 1883, víctima de un rayo. Que, pese a que han pasado más de 100 y pico años, la creueta encara está allí, Susana i Miriam, com a curiositat, la tardor d'aquell mateix any va ser especialment plujós. El Millars i els seus afluents es van desbordar amb inusual violència. Va ser esta riuada la que es va empotrar per davant del... se va emportar per davant, perdona, el poble de l'Estrella, a Mosqueruela, abandonada des d'entonces, i fa poc vaig dir que vivia un matrimoni molt major ahí, que eren els dos últims que quedaven dins l'aldea, i van morir. I ara sí que és veritat que ja està abandonada 100%. I sa extraordinària tempesta a Vila-real va destruir molins al seu pas, destrossant murs i comportes de la nostra séquia i causant desperfectes a la línia ferroviària. En aquell episodi caldrà lamentar també una víctima mortal. El temporal es repetiria a la tardor següent, a l'any 1884, però l'única referència que d'ell se va trobar amb el nostre poble fa al·lusió a les 1.000 pessetes que el govern espanyol es va concedir en l'anomenat entonces fons de calamitats. La premsa d'aquelles dècades dona constància que aquestes pluges torrencials en repartiren almenys a les tardors de l'any 1900, a l'any 1902, 1904 i 1918, portant diferents inundacions, a més d'incendis, apagades per talls elèctrics, cases enfondrades i posant sempre en perill la collita de la taronja d'eixe mateix any. Tinc que dir als nostres oients que aquestes tormentes no van ser exclusives de fetges com ara és en la tardor. En altres anys, aquestes tormentes van descarregar la majoria decepcionalment al mes de febrer. Però tornant a la tardor, a Vila-real i a les pluges del mes d'octubre de l'any 1922... a la ciudadanía la van pillar totalmente desprevenguda. Y es que la predicció meteorològica per aquell 15 d'octubre, festivitat de Santa Teresa, era tan parca com inquietant. La premsa deia: el temps ja és plujós, però tendeix a empitjorar encara. Vamos, que era el dia del xungo, estamos te dient que això no és nada per lo que viene. ¿No? I així va ser. Els 111 litres per metro quadrat recollits aquell dia van causar grans estragos a tota la província i van deixar un panorama desolador que ara podem contar gràcies a la digitalització de les hemeroteques. Una crònica deia: durant tot el dia d'ahir va ploure lleugerament. Reinava fort vent de llevant que a les primeres hores de la matinada va ser vençut per el de ponent, donant lloc a la horrorosa tempesta que acompanyava de trons i llampers. Va descarregar sobre la nostra ciutat. Una xispa elèctrica va caure en una casa del carrer Sant Josep, obrint una gran boquete, destrossant un quadre pintòric i produint el natural sobresalt entre els seus habitants. També un altre dia va caure al carrer Sant Joaquín, encenent un comptador d'energia elèctrica, ocasionant també la corresponent impressió als seus habitants. No han passat desgràcies personals, però el riu Mitjar se'n va anar de mare ocasionant enormes danys. Ha inundat els molins anomenats de Paquer, Serrano i de Montserrat, arrossegant el corrent quan posseïen. El formidable element ha arribat fins al pou de l'armitori de la Verge de Gràcia, fent que els veïns diuen que mai havien conegut. Tu t'imagines el pou de l'ermita?
Sí.
Això és una barbaritat d'aigua.
Una barbaritat.
La contemplació del Millars produeix gran impressió, veient-se surar sobre les aigües corpulents arbres, molts animals i grans fustes. Imagina tot el que portaria per davant aquesta aigua. El canal de la Societat Elèctrica Textil ha quedat completament destrossat. També la fàbrica de gel i puntes de París del senyor Gaspar García, que ha estat presa de les aigües. El moní anomenat Montserrat, propietari del senyor Vicent Dols i companyia, ha desaparegut, quedant només les ruïnes del mateix. Això eren algunes de les cròniques dels diaris. El panorama era, sense dubte, desolador, i aviat molts rotatius nacionals es farien ressò del desastre, afegint dades i detalls de la tragèdia. A Ribesalbes, Alcora o Borriol es van ensorrar moltes cases. L'aplaudida intervenció dels bombers va evitar pèrdues humanes a diversos municipis. Els ponts de Fanzara i de Figueroles van ser arrossegats per la corrent. Trens, tramvies, cotxes de línia i de correus apenes podien circular. Els camps van quedar totalment negats. Les aigües van desbordar el pantà de Maria Cristina, que se trobava encara en construcció, destruint la caseta del guarda. Per a fer-vos una idea, Susana, a Sucaina es va registrar l'assombrosa xifra de 318 litres metres quadrats i tot menys en una hora de tempesta. Tu te'n recordes, estàvem parlant al principi de 600 litres en 4 dies, la que va crear. Tu imagina 300 i pico en una hora. Això és, bueno, se ho van portar tot per davant, literalment. I a Vila-real, la premsa ens diu que el Millars va créixer uns 13 metres del seu nivell ordinari, inundant el ja desaparegut molí de Serrano, el de Paquero i el de Bisbal, ja reconvertit en fàbrica de tatxes, puntes de París, com se diria en la crònica. Però la conseqüència més greu d'aquella inundació va ser que el Millars va sollir la llum de Tol, la central elèctrica textil, inutilitzada la seva maquinària, per la qual cosa molts pobles de la comarca es quedaren durant dies a fosques i la indústria se va veure obligada a paralitzar per la falta d'energia. Molts oients, almenys, hauran tornat a sentir lo de la llum de Tol perquè el conveni entre Compromís i l'Ajuntament de Vila-real se va fer allí. Susana, van ser molts els rotatius de tota Espanya els que van escriure de les nostres inundacions, periòdics de províncies com Logroño, Soria, Madrid, inclús Granada, entre altres, es van fer ressò d'una notícia tan local. El motiu no era un altre, que eren moltes les famílies de tot el país que tenien terres, amistats, interessos i negocis així en tota la plana. Per la qual cosa, l'alarma es va estendre amb pretesta, cursant infinitat de telegrames i telefonades en demandes de notícies. Un cop passat el pitjor de la tempesta, calia començar com més aviat millor els treballs de neteja i recondicionament de la elèctrica textil. Per això es va contratar peons exprofès. Les primeres estimacions dels tècnics xifren en 4 o 5 dies els necessaris per a poder posar en marxa almenys un dels motors de manera que s'aconseguiren 200 cavalls de força, encara que hi asseguren que l'apagada duraria entre 15 o 30 dies. Mentrestant, l'alcalde de Borriana, Juan Peris, va resoldre reduint el consum d'energia a més de la meitat per poder cedir a Castelló, la capital, la resta de la que produïa la central del poble. A poc es van desgranant dades del desastre. Les comarques més perjudicades van ser les de l'Alt Millars i l'Alcalatén i se centren en els treballs de peritatge de danys i les primeres ajudes del Ministeri a la plana. El que més preocupava era el subministrament elèctric. La idea de l'alcalde de Castelló, que els veïns il·luminaren les façanes amb llum d'oli mentre durara l'apagada, no va tindre gaire èxit. I els treballs de recuperació de les centrals eren molt lent i desigual. Però van donar resultats. Per al 9 d'octubre, 4 dies després de la tempesta, les hidroelèctriques Espanyola i la del Millars van aconseguir que hi hagués subministre elèctric per a la indústria i per a l'ajuntament públic, des de una de la migdia fins a la una de la nit. La riuada de Santa Teresa, que va ocórrer a l'octubre de l'any 1922, els danys econòmics són incalculables. Per a cada central elèctrica se'n calcula una pèrdua entre 100.000 i 200.000 pessetes. La indústria queda paralitzada durant dies, afectant negativament la producció. La major part de les collites se van malvendre i moltes famílies han perdut cases i coses, i per més inri, l'Estat no va fer res per afrontar les ajudes necessàries per a este embolic, ja que entonces estava la guerra del Rif, que entre un dels que van faltar va ser el fill menut de la Mayorazga, que estava en aquesta guerra. Per part nostra, la companyia elèctrica textil, a la qual pertanyia la nostra central, s'espera que estiguera en funcionament a partir del dilluns següent, 23 d'octubre, però per al 25 encara no s'havia restablit el subministrament, per la qual cosa el poble s'enllumenava tan sols per algunes fanaletes que els veïns penjaven als balcons. S'organitzaven col·lectes i subscripcions per ajudar a Manuel Font Batalla i a Pasqual Cabedo Ussó, moliners, i sabent que Pasqual Font, també moliner, va poder recuperar vius dos cerdos prop de la mar. Coi, sí que li van anar jo, el pobret. Els cerdos sabrien nadar. El van trobar allí.
Un supervivent.
Un supervivent. Farien una entrevista després, segurament. Sí. Una cosa gens fàcil tenint en compte la picaresca sortida al voltant dels vents arrossegats per la corrent. Les subscripcions populars per als moliners van aconseguir recaptar uns 100 pessetes i el bisbat es va repartir 4.000 pessetes més per a parts iguals entre les poblacions de Vila-real, Ribesalbes, Fanzara i Alcora, a raó de 1.000 pessetes per a cada parròquia. Conforme passaven els dies, es van fer més rares les notícies sobre la tempesta i les seues conseqüències, senyal que a poc la vida es normalitzava. La última cosa que sabem és que per al 3 de novembre es restableix l'ajuntament públic, no així el de les cases, que 10 dies després encara seguirien sent subministrament elèctric. Tu imagina si van passar tragèdia, fa 104 anys, estem parlant, I ara sí, anem a parlar de la nostra playlist dedicada a la pluja. I és que este fenomen natural, que és la pluja, pot despertar emocions profundes en nosaltres, com també inspirant en poetes i compositors la creació de melodies que capturen la seva essència. A la rica varietat de la música, trobem un repertori de cançons que celebren la pluja de manera única, des de balades melancòliques fins a ritmes alegres. Estes cançons reflecteixen la diversitat de les percepcions que tenim cada un sobre la pluja. I per a començar, què millor que Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly, cançó que jo crec que tot el món coneix.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah.
Qui no ha sentit mai esta cançó? És una pel·lícula musical de l'any 52 dirigida per Gene Kelly i Stanley Donen. Està protagonitzada per el mateix Kelly, Donald O'Connor i David Reynolds. Està feta seguint els esquemes clàssics de la Metro-Goldwyn-Mayer. Té la seva inspiració en totes les melodies del Broadway que es van fer a Hollywood als anys 20, coincidint amb l'aparició del cinema sonor. La pel·lícula va ser gran èxit gràcies a les seues escenes del ball, especialment la de Gene Kelly ballant baix la ploguda, quan canta la cançó que dona títol al film. Es va estrenar a l'abril i va ser la pel·lícula més taquillera durant aquell mes i la desena de l'any 52. Està considerada com la millor musical del cinema nord-americà per l'American Film Institute. I ara anem per a una de les meves favorites, que és Armando Manzanero i la seva cançó Esta tarde vi llover.
Ah. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas.
I és que dia Manzanero, veure ploure és molt bonico, és bonico, però quan veus ploure i estàs sentat en algú, estar prenent un cafè o menjant, però la pluja sap diferent quan ho està soles. Esta tarde vi llover és un estat de sol·licitud absoluta, de soledat, no? I total, quan gent existeix que arriba a un país i té una magnífica targeta de crèdit, molts dòlars, però no té amb qui sentar-se.
Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas.
I seguint en el País Azteca, anem a escoltar a Carlos Rivera en el seu cançó Días de lluvia.
Entintado de un color azul, el cristal con que miras el cielo, para que cuando falte luz yo te pueda cambiar los inviernos. Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte. Me he robado un poco del sol para que en tu mirada no falte. Tengo un día de lluvia por si acaso quisieras bailar, y una noche de luna para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar.
Esta cançó Dia de lluvia que Carlos Rivera en versió acústica en Abel Pintos fan esta magnífica interpretació. El so i la lletra evoca nostàlgia, alegria, melancolia i felicitat. I tot això al mateix temps.
He sembrado en la immensidad la verdad para que nunca falle. He dejado un poco de calor en mis manos para acariciarte.
Y ahora, tocando la lengua inglesa, escoltaremos a... Ahora tú, se nota en las clases. Creedence Clearwater Revival. ¿Has visto ahí la pluja? Evidentment, has vist mai la pluja, és la traducció de la cançó que en veritat es diu Have You Ever Seen the Rain? I és que és una cançó escrita per John Fogerty i llançada l'any 1970 a l'àlbum Pendulum del grup nord-americà Creedence Clearwater Revival. S'ha especulat sobre que la lletra de la cançó se referia a la guerra del Vietnam, i lo del rain, lo de pluja, és una metàfora de les bombes que caien del cel.
I know it can't stop. I wonder. I wanna know. Have you ever seen the rain? I wanna know.
Y ahora me estoy dando cuenta yo que casi que todos los que agarras son mexicanos, se ve que te que plore molt allí. Perquè...
Antes había pensado yo, igual es que allí plou més voltes, ¿no?
Perquè ara
I canten ben... més a la pluja.
Se veu que sí, se veu que... Perquè estic bé que ara escoltarem a Maná en No ha parado de llover.
Puesto muy mojada.
és que el 8 de juliol de l'any 1995 la cançó va debutar en el número 30 de la Billboard Hot Latin Tracks i el 29 de juliol d'aquell mateix any va aconseguir la seva posició més alta, que va ser la número 8.
¿Quién me tendrá la lluvia en mí? Oh, no, no. Se me ha inundado el corazón. ¿Quién me tendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor. Solo tú.
Y para que veas que no son las personas ya bandas que se bañen. Esta cançó va dedicar als animals, que és La gata bajo la lluvia, de Rocío Dúrcal.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
I és que després del seu llançament la cançó es va convertir en un èxit comercial al món hispanoparlant, aconseguint establir-se com un èxit comercial tant a Hispanoamèrica com a Espanya. A Mèxic, el senzill va arribar a vendre 1 milió de còpies, convertint-se en un dels senzills més venuts en la història del país.
Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte, ya lo ves.
Y ahora anem a escoltar a Phil Collins, que no sé si li pillaría esa época vivint en el Sahara o algo, perquè la cançó d'ell és Me gustaría que lloviera, ¿saps? Aixina que anem a escoltar-la. Este CD me'l vaig comprar, jo estava fent la mili, eh? Esta cançó de l'any 90 va estar als primers llocs de la Billboard Hot 100 dels Estats Units, als rànquings britànics i al Canadà, aconseguint 6 setmanes consecutives ser el número 1 i va ser la millor cançó d'aquell any.
Like it did again. Yeah.
pues anem a escoltar a Jaime Morey, un alicantí, en la seva cançó Gotas de lluvia que al caer.
Ja, perquè jo lo de cantar, com que no. Dius, anem a escoltar, anem a cantar, dic no,
sí,
escolta.
Vuelvo
a recordar que bajo la lluvia se alejó aquel día. Caen las gotas de lluvia sobre mí. Y voy por la calle sin saber qué hacer. Y ya todo me da igual. Hoy lluvia con lágrimas de amor.
Com ha dit antes, este alicantí de naixement, gran intèrpret de versions d'èxits de Charles Aznavour, va anar tirant i guanyar-se els cigrons, va anar a treballar en diferents ocupacions. Una d'ells era la de venedor de productes químics, de porta a porta. El seu atractiu físic i els seus ulls clars, els seus cabells rossos i faccions agradables li guanyarien la sempre l'atenció femenina. Però lamentablement el triomf sempre li ha donat de costat, no? Ha tingut un home que ja ha explotat.
La lluvia nunca parará si no está.
I ara anem a per una altra, una espanyola, Ruiz Lorenzo, que en la cançó Dancing in the Rain va anar al Festival d'Eurovisión.
Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol, aunque llueva tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're dancing in the rain. Dancing in the rain. Life gets you every time. Open up, you never know.
I és que el senzill va aconseguir un enorme èxit. A Espanya va ser número 1 i als iTunes Top 5 en ventes oficials, i va entrar també a les llistes de ventes oficials al Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Àustria i Suïssa. Dancing in the Rain va remondre la llista de ventes d'iTunes de 29 països la setmana prèvia i posterior al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 2014. El 11 de maig del 14, després de celebrar-se el festival, va ser la cançó número 56 més descarregada a nivell mundial, iTunes 3 i les 40 a nivell europeu, simplement superada per la que va guanyar, la Conchita Obús, la xica barbuda esta, la que tenia barba, no?
No, no, clar, clar, que cada un...
Cada un sé que estàs tenint el que vol, i s'ha sí, maquinetes, o... no?
La això, feita. No sé, no?
Ya, pero despedimos, Susana. Mira que se prebuificar las billis, pero mai trobava, però llegint una estrofa de la seva cançó, di, mira, s'ha col·locat així,
aixina
aprofitem. I
calçaoret, no?
Perquè és un dels grups que jo, des que tinc ús de raó i els discos d'ells, sempre s'ha tingut en ma casa i sempre s'ha sentit. Entonces, la cançó es comença la estrofa dient: conozco tus ojos bajo el sol de la mañana. Siento que me tocas bajo la lluvia torrencial, que así es ahora aprofitar y la colocala, ¿sabes? Y el momento en que te alejas de mí, quiero volver a sentirte en mis brazos. Y ahí, si nada, aprofite esta canción para despedimos y ya.
En los BGs.
En los BGs. Tu saps, tu no, perquè tu no...
No, no, però he sentit parlar d'ells molt i he escoltat molt, és dir...
Míriam igual no s'ha sentit mai. Pues te recomano que les escoltes, perquè són cançons molt boniques.
I sobretot que les disfrutes, eh?
Sí.
Luis, tot un plaer. Dona't compte que hasta el fet de que ploa i passen coses, pues sempre traus la part positiva, sempre mos fas enriumos, sempre vens en algo que està vinculat en, en la nostra ciutat.
Espere que no passen terremotos ni coses d'això, perquè no n'hi ha res, eh? Però bueno, ja buscaríem, ja m'ho inventaria.
Bueno, com lo dels bitxis en calçador.
Ja m'inventaria algo, tranquil·la.
Moltes gràcies.
Hasta ara. Even you know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love?
Vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Vila-real el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo sóc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo sóc Maria.
vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Més de Gotell Gris.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua. La McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío XII 55, Villarreal. Te esperamos.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Miren, i anem a parlar d'acolliment familiar, perquè avui s'ha fet una roda de premsa on s'ha presentat el balanç i també s'ha presentat la nova campanya. Tenim així el regidor Toni Marín, ell és regidor de Serveis Socials. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Bon dia també a la tècnica de l'Associació de Voluntariat d'Acolliment Familiar, Laura Edo, molt bon dia.
Bon dia a tots.
I també a Maider Macareno. Ella és família educadora i també de la Junta d'ABAF. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Si fem balanç, regidor?
El balanç és molt positiu. Per parlar de dades, encara que inclús tenim més dades de les que hi ha, seria també molt positiu. Però així a Villarreal tenim 12 famílies acollidores, dins d'extenses i educadores, i 14 xiquets i xiquetes i adolescents en els quals estan en aquest acolliment. Per tant, tot el que és treballar en la infància és molt important, i en una entitat com ABAF, en un recorregut de més de 30 anys, una entitat sense ànim de lucre, i tot el que fan pues, és una peça necessària pues, pa cobrir un recurs que moltes vegades les administracions pues, no arriben. No? Uh-huh. I entonces el treballar en persones té que tindre totes les eines, i si no les té que buscar-les para cuidar als més vulnerables, no? Com poden ser pues, les xiquetes, adolescents, bueno, i xemachor, i tot el que té el sistema de serveis socials.
Laura, si presentem el que serà la nova campanya, estem parlant d'una campanya que comença... Quan comença l'any? Com comença la campanya? És a dir, té una data?
Estem tot l'any, però realment comença ara. Comencem a l'octubre perquè en novembre tenim el 20 de novembre, que és el dia dels drets de la infància, i comencem ara per això, no? Sobretot per a defendre el dret a viure en família de tots els xiquets i xiquetes i adolescents de Castelló. Per això sempre fem pues, el llançament, no? En octubre.
I si parlem de... un llançament de fer-lo ara en aquestes dates vol dir que d'esta manera recordem o tornem a posar damunt de la taula una solució per no tindre problemes?
Exactament. La idea de llançar ara la campanya és per això, no? Durant estos mesos pues, tornar a recordar la necessitat que n'hi ha de famílies d'acollida que s'acosten, no? A la realitat dels xiquets que necessiten viure en família.
I si parlem de les famílies, d'aquestes 12 famílies que n'hi ha, són 12 famílies que han anat incorporant-se, que estan molt, o sigui, que ja porten molt de temps per allò de que si s'ha estancat un poc la conscienciació.
Ui, això és difícil, perquè des de que una persona rep la informació de lo que és l'acolliment fins que dona el pas, n'hi ha una mitja de 2 anys. Uh-huh. Aleshores, fer una valoració d'un any per a un altre és complicat. Sí que és veritat que després de la campanya, del llançament de la campanya de l'any passat, mos van cridar prou persones, per lo menos 6-7 persones interessades. Que això no vol dir que hagin donat el pas, val? Però això dins de l'acolliment familiar és molt.
I és... tant. I tant que algú que ja s'interessa, perquè, claro, ara anem a parlar també amb Maider, ella, parlem de que sí que eres una família d'acollida.
Sí, 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 nosaltres som família acollidora des del 2018 ja, 2019, i encara no hem soltat esta forma de vida.
Eres família acollidora des del 2019 i a quants xiquets en este període de temps, esta experiència que tens, han passat per el teu llar?
Per casa, 16 xiquets han passat.
A veure, és que, claro, sentir 7 xiquets, és a dir, quin període se tenen, com arriben... Perquè, clar, 7 xiquets entren, uns estaran més temps, menys temps, com funciona?
I, ara mateix existeixen 3 tipus de família acollidora, atenció immediata d'urgència, la temporal i la permanent. Serien les 3 categories a nivell familiar. Urgència s'entén que són per a xiquets fins a 6 anys i un període curt de temps, que són fins als 6 mesos, durant el qual la conselleria fa la valoració de la mesura, de la següent mesura més adequada per a aquest xiquet, per a aquest nadó en moltes ocasions. Per això el fet de que per ma casa hagin passat tants, perquè durant un temps eren en aquesta modalitat d'urgència. Després, en temporal, està clar que fins a 2 anys és més calmat. No.
I els xiquets fins a quina edat? És a dir, aixina com la d'urgència és fins als 6 anys, en la temporal no hi ha edat?
No, la temporal un xiquet pot estar en situació d'acolliment fins als 18 anys, sempre quan sigui menor d'edat.
I l'espai dels 2 anys és per que entret una mitja?
Això està marcat per llei. Uh-huh. I durant aquest període novament la conselleria ha d'optar per un acolliment permanent, un retorn a la seva família biològica o una eixida d'adopció.
I la tercera? Esta, la d'urgència, la temporal?
I permanent.
Que parlem que la temporal seria la que al final dels 2 anys decidiria si és permanent o no, no?
Clar, després d'aquests 2 anys de temporal, el xiquet té dret a una mesura més estable i, per tant, passaríem a un acolliment permanent, a una adopció o un retorno. S'ha de tindre en compte que sempre la finalitat és aquest retorno a la família biològica, perquè durant aquests 2 anys s'està treballant en aquesta família.
I d'aquestes 3 modalitats que hi ha, ja que has passat per l'estrès, diferències entre elles, no n'hi ha diferències, quina sensació se té, sí que són més menuts, més grans...
Clar, la finalitat de cada una de les modalitats és diferent, vull dir, esos 6 mesos inicials és per a replegar a aquest xiquet i que no passi per centre, per tant, ve el xiquet sense conèixer-lo, d'un dia per a un altre, la disponibilitat de la família és important i l'adaptabilitat de la família és crucial. Després, si parlem de temporal, un xiquet que pot arribar a estar a casa 2 anys està plenament integrat, és un mes en tots els sentits. Passa les vacances en tu, les escoles, el curs escolar en tu, en els teus fills. És una altra finalitat i un altre dia a dia. I quan ja passes a un permanent, ahí ja sí que és uno más a llarg plaç.
Maider, tu tens fills?
Sí.
I com? Clar, perquè una família també ha de pensar que els fills que té a casa han d'entendre esta situació.
Els xiquets entenen d'una manera molt més natural que els adults perquè es plantegen moltes menys coses que els adults. Tenen la meitat de pors que els adults i són els millors acollidors.
I, Laura, per exemple, d'un dia per un altre, no? Tenim un bebè que, per el que siga, determinen que no pot estar en els seus progenitors. Quin protocol hi ha en aquest moment?
Ahir Serveis Socials avisa Conselleria i Conselleria és la que té la bolsa de famílies d'urgència en aquest cas, no? Perquè si és un nadó seria famílies d'urgència i la primera família que estigui disponible és la que criden i automàticament, si és possible, este bebè no passa per un centre, va a una família d'urgència.
Maider, te criden i te diuen demà te portem un bebè d'un mes. I sí. Clar, tu has d'estar preparada per acollir un bebè d'un mes.
Sí, i ho fas amb moltíssima il·lusió i amb moltíssimes ganes de que aquest xiquet pugui tindre des de l'inici de la seva vida una situació el més normalitzada possible.
Regidor, un adolescent, no? En una situació familiar complicada, se determina que no pot estar en els progenitors i passa a una família d'acollida. Clar, una família d'acollida té que tenir una preparació per encaixar això.
Sí, òbviament, no qualsevol família no és la que pot optar a això. Se fan uns filtres en què tenen que veure pues, una estructura familiar, en una estructura també econòmica que faci que, òbviament, tenim en compte que quan un xiquet és de la seva primera família, ja és un fracàs, d'acord? A partir d'ahí, el que ens hem d'assegurar és que no hi ha un segon fracàs. Per això i és important el i és sensible en el que treballem i ja aprofite, com saps perquè t'escolta en ràdio o parlar en el ple l'altre dia en una moció tal i qual, pues lo que fem així a Vila Real és cuidar els xiquets i les xiquetes a banda de tots els servicis que tenim i tots els convenis que tenim en totes les entitats que treballen en xiquets i xiquetes i no vaig a dir-los tots perquè no és el moment, ara estem en ABAF, però ABAF és una mostra molt clara de per què apostem per xiquets i les xiquetes, d'acord? I què millor, i l'exemple que has ficat, que te criden un dia i diuen tenim un xiquet d'un mes, i n'hi ha una família que no te pregunta, però com serà? Però ha donat problemes, però té alguna cosa? No, vale, així estic, per què? Perquè han fet un preparament. I perquè estan aipada això, si no, què faríem? A on aniria? Pues aniríem a lo millor a models de quan n'hi havia ràdio o televisió en blanc i negre. Però això és important.
Perquè, Laura, les famílies tenen una prèvia preparació per afrontar la situació que ve. Lògicament, cada criatura té el seu expedient i es poden trobar en... Claro, d'estar en una família on, per desgràcia, com dic, ja s'ha fracassat, aquestes famílies hauran de fer una prèvia preparació. Jo parlo, per exemple, jo vull ser una família acollidora. Clar, això és molt fàcil. És a dir, jo vull, una cosa és que puga, no?
Uh-huh. Des de Conselleria se fa una formació, ¿vale? A totes les famílies que estan interessades en ser famílies d'acollida se fa una formació prèvia en tot, no?, lo que gira en voltant de l'acolliment. I durant aquest procés la família pot dir, mira, pues me dona compte d'això, d'allò i me retire. Se pot fer, no? És un moment per a aprendre què és l'acolliment, què me puc trobar i per a conèixer altres famílies i la realitat. I dir, bueno, pues continue o no continue. I després d'això ja va, bueno, van valoracions individuals a la família, valoracions familiars, una visita al domicili i després de tot això ja va la idoneïtat com a família. És tot un procés d'aprenentatge.
Uh-huh. Per exemple, una família monoparental pot ser una família d'acollida?
Sí. Sí, sí, sí. Sí que és veritat que ahí se mire pues, que aquesta família tingui recolzament de més familiars, no?, al voltant també d'aquest xiquet, però sí, per supost.
Perquè ara ens trobem en molts models de família, eh?
Uh-huh.
Perquè, i altra cosa que també està molt, no sé, tal volta està molt influenciats per lo que veiem en la ciència-ficció, que no sé si és ficció, n'hi ha famílies d'acollida que negocien en això?
No. Bueno, que digui algo més, Maider, però és que realment està tot molt clar, no? Lo que se rep és en concepte d'ajuda per al xiquet. És la manutenció del xiquet i està molt clar.
Bueno, com a ràdio no han vist la cara que ha fet Laura, però Laura és com que se l'han tractava dins dient no i en este cas Maider ha mirat de seguida perquè com que no entra molt dins de... Però ens ha fet, o sigui, nosaltres hem vist com s'ha anat, també han parlat de persones que tenen xiquets i que d'alguna manera viuen d'això. Estem parlant de que en aquest cas l'administració pública està molt pendent d'aquestes coses.
Per supost, sí, sí. A més que, per una banda, no cobrís tots els gastos que té el xiquet, val? És una ajuda.
Això ja va molt bé que vagi per davant, és dir, sí. Si creus que tindre un xiquet te va solventar la vida, no. Maider.
No, jo no vist de l'acolliment. Vull dir, un acolliment temporal cobrís els gastos del xiquet. I en ocasions no tots, depèn, però pensa que has d'integrar aquest xiquet en la teua vida, vull dir, activitats de futbol, piscina, bàsquet, voleibol, vacances i vull dir, gastos. I a més del que ell pugui tindre en concret, que també l'has de cobrir. I en la meva experiència no necessites tindre un sac ple d'estalvis per tindre un xiquet d'acollida, però viure de l'acolliment no és viable, vull dir, no és la idea i no és viable. Parlant de 14 euros al dia de xiquet, vull dir, és una prestació que està publicada, és pública, vull dir, no és un secret, i quan el xiquet no està, no la cobres. Per tant, és una ajuda del xiquet, és una prestació de criança del xiquet.
Sí, jo dir el que diuen Maider i Laura. Jo crec que el model que tu del que tu parles no és aplicable així. En altres països sí que hi ha algun cas d'aquest tipus, però així pues jo crec que inclús Maider té la quantitat, però també si vol te podrà dir que en moltes ocasions la quantitat arriba quan arriba.
Ahí està.
O sigui,
és que és molt important que parlem d'això. És a dir, realment una família com vol ser una família acollidora ha de saber que el que li ve és una responsabilitat quan decidís tindre un fill i que passa a ser les mateixes responsabilitats que té un fill.
Jo diria, si me permetis, que és inclús més que tindre un fill, perquè moltes vegades el tindre un fill a vegades és hasta, és que se mantenga un acte hasta inconscient a vegades. Però ser una família acollidora en tot el que comporta. I el detall, que Maider t'ho ha explicat molt clar, no és tindre-la allí en casa i ja està, i que tinga menjar i que tinga un llit, no, és fer-lo sentir-se en una família, i és que faci les mateixes activitats que els altres xiquets que tenen, tot igual. I això és on se veu lo bo del ser humà, i on se veu l'altruisme, i on se veu que totes les famílies no poden ser acollidores.
I com se te poden posar en contacte amb vosaltres, què podeu oferir?
Vale, yo voy a hablar así de que el acolliment es un voluntariat 24/7, ¿no? Que diem. Però després també tenim voluntariat dins de, dins de les activitats de l'entitat, val? Per a tota aquesta gent que encara no vol ser família d'acollida o que no se veu, no? Com família, però vol col·laborar, perquè totes les activitats que fem són gràcies al voluntariat que tenim. Val? I així que volem fer una cridada de que la gent se pot acostar, no? A l'entitat de qualsevol manera. Com? Pues des de la nostra pàgina web, www.abaf.org.es. Ahí tenim el formulari d'inscripció com a persona sòcia, voluntària o per a rebre informació sobre l'acolliment familiar.
Això és molt important perquè te documentes, veus on pots encaixar, perquè tal volta unes coses no, però les altres sí. Com aneu de recolzament institucional? És a dir, en aquest cas li pregunta a Laura. S'ha anat actualitzant el recolzament institucional?
A les famílies o a l'entitat?
A l'entitat. Home, jo suposo que després a les famílies això revertís, però...
Pues ahí, jo porto 12 anys ja en l'associació i tinc que dir que pues hem tingut anys de tot, no? Però sí que és veritat que n'hi ha una certa estabilitat perquè jo crec que la infància és un tema molt important i tant a nivell local, des dels ajuntaments com a nivell autonòmic, s'aposta per l'acolliment. Però és veritat que quan dependem, no, d'institucions, pues nunca saps el que passarà l'any que ve. Així que tenim que agrair a l'Ajuntament de Villarreal que aposte per ABAF, per la infància i que mantinga el conveni que duem ja a terme des de fa per lo menos 3 anys.
3 anys en l'Ajuntament de Villarreal.
Portem molts anys en l'Ajuntament de Villarreal, però abans ho fèiem des de subvenció, no? I ara ja portem 3 anys en conveni, que donem molta estabilitat.
És que...
I també, que no ho han dit, també és interessant pues, en l'EIA, en l'equip d'especialització d'infància en l'edifici d'adolescència, elles també fan atenció als xiquets, es fan activitats i d'alguna manera pues, també es donen un plus que fa BAF, que a vegades ens quedem en que només és atendre famílies, acollir-les, però darrere hi ha una sèrie de tasques, inclús en xiquets que ja s'han emancipat i ja tenen més de 18 anys i elles segueixen tenint contacte amb ells i veient com van, no? Entonces, és...
Regidor, des d'on ho donen? A on està el puesto?
Bueno, el puesto es en el carrer Soleta de lo que es el edificio Espardenyers, que es on tenim l'equip especialitzat d'infància i adolescència. Llavors ells venen uns dies a la setmana i allí fan els tallers en xiquets.
Pues moltes gràcies tant a la família acollidora, que té un nom molt peculiar, a Maider, gràcies per haver estat, també a Laura Edo, que ella és la tècnica, moltes gràcies, i regidor Toni Marín, moltes gràcies.
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 Demasiado soñado. Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde 1 año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Bé, i arribem al final del dia, un dia que ens espera passat per aigua, ja saben, coneixement, i si no se pot agarrar el cotxe o no cal que l'agarren, millor que es queden tranquil·lets i que vos quedeu tranquil·lets. I esta nit, ja saben, partit així en esta casa. Fins demà!